Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Per fi és divendres, per fi tenim aquí les Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem dels animals. Ho fem amb els que més saben, amb els especialistes. Són les Converses Veterinàries a Cope Catalunya. Parlem dels animals, parlem dels peluts, parlem de gats també, que és el que farem en el dia d'avui. La setmana passada, els que ens vareu escoltar, recordareu que varen tenir nosaltres a la Lídia Linares de Casa Bet 24. Varen parlar de l'alimentació amb les diferents etapes de les edats del gos i ens quedava pendent fer el mateix amb els gats. Què passa amb els gats? Que no ens en recordem dels gats? Clar que sí que ens en recordem. I aquí estem, doncs, per donar pas i protagonisme total avui en el programa en els gats. I ho farem novament amb la Lídia Linares, Lídia, de Casa Bet 24, que ha complert la seva paraula i ha atès la nostra comunicació. Lídia, gràcies per ser amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies perquè va ser molt interessant la conversa que vam tenir, les explicacions que ens vas donar sobre els gossos, i pensem que avui el tema dels gats doncs serà igualment molt interessant. Però abans hem d'explicar a tota la gent que ens escolta i que ens demanen què és Casa Bet 24, què és el que feu i, sobretot, on poden trobar la Lídia Linares. On et trobes, Lídia?
Mira, nosaltres som un servei veterinari especialitzat en l'atenció a domicili que ja fa 11 anys que treballem a Girona i Rodalies. Com ens trobeu? Molt fàcilment. Ens localitzeu en el telèfon o WhatsApp del mateix número 669-18-10-01, de 9 del matí a 8 del vespre, de dilluns a dissabte, i al final és contactar-nos, parlar-nos del problema que li passa al vostre pelut, i si viviu, més o menys la nostra zona d'actuació és, si poses Girona de centre, la ciutat de Girona, uns 20 quilòmetres de radi, arribem a totes aquestes poblacions per atendre el vostre pelut.
Doncs fantàstic, a més, la veritat que poder tenir un servei de tanta qualitat com el de Casa Bet 24 i, a més, a domicili, doncs la veritat que no tenim paraules d'agraïment per aquest servei que doneu, doncs, a Girona i, com ens comentaves, uns 20 quilòmetres a la rodona dels entorns de Girona. Gràcies, gràcies, gràcies. Dit això, anem a començar i anem a parlar, doncs, del gat i de la seva alimentació amb el pas del temps. Sí. La primera pregunta és, bé, el gat, volem portar el gat que encara està amb la seva mama i que encara l'està alletant. Quin és el moment per portar el gat a casa?
Mira, jo sempre, ho has dit una mica quan has fet la introducció i he pensat, és que té tota la raó, el gat és l'etern oblidat. O sigui, un gat no és un gos i un gat no s'alimenta com un gos. Però tendim a fer el mateix que fem amb el gos, no? Amb la diferència de que vas al súper o a la botiga especialitzada i compres el sac que hi ha un gat a la bossa, tendim a fer l'etern oblidat. Almenys els meus clients, no sé, suposo que cada veterinari té, la majoria, quasi tots, te diria que un 95%, tenen gats, parlem de cadells, estic parlant de quan parlem de cadells, són cadells d'embarassos, de gestacions, entre cometes, no desitjades, no? Que jo dic, la gata va sortir de parranda, es va despistar, el propietari es va despistar i de cop, ui, està prenyada. Quan tu tens una família amb una gata que és un embaràs molt no desitjat, diguem-ho així, una gestació no desitjada, al mes i mig, dos mesos, ja volen col·locar tots aquests gatets, no?, i esterilitzar la gata, perquè és el que dic, passarà una vegada, però no més. És molt aviat. Aquests cadells encara estan lactants, encara necessiten un cadell de gatet, heu de pensar, són aquestes cosetes de 200-300 grams, tenen un estómac superpetit, no? Moltes vegades fins i tot he anat a fer la primera visita i te trobes un cadellet d'un mes. I dius, ostres, no li pots. I clar, què ha fet el propietari? I la primera trucada és que no menja. I tu arribes i te trobes un cadellet d'un mes i un sac de pinso. I dius, clar, és que aquesta galeta seca no sap com... O sigui, té un sistema digestiu aquest gat que no està preparat i segon, que no és l'aliment més adequat per ara. I insisteixo, i també, que amb tota la bondat del món, malauradament, i, bueno, és que te diria que cada vegada més, gent que es troba un cadellet de 2, 3, 4 setmanes abandonat, o que la mare s'ha mort, o el que sigui, pel carrer. Agafen i que fan la millor feina del món, per mi, se l'emporten a casa. Aquest gatet no pot prendre llet de vaca, no pot prendre coses que m'han dit, llet de civada, que no em sortia, no pot prendre llet de gos. En el mercat hi ha marques de llet en pols de gat. Vull dir, perquè simplement per donar-li una llet que no toca, et fan unes diarrees que en un cadell tan petit poden ser mortals. Perquè, tornem-hi, són aliments no aptes per un intestí. Que, no, que ja ho sé que ho feu amb tota la bona fe i sempre ho intento explicar sense renyar, sinó des de la crítica constructiva que es diu. Però, clar, en un bebè de gos potser no ho faria, i amb un ésser humà d'un mes tampoc ho faria. Doncs en un gatet no li pots donar llet de vaca.
Clar. Sí, sí,
se la veurà, i tant, que se la veurà.
A vegades, com bé dius, amb tota la millor de les voluntats, però
sí, clar,
sembla
sí,
que...
Sí, a les 11 del vespre, perquè hem anat a passejar el gos, és que coses verídiques que han passat a clients meus, i es troben al cadellet. El porten a casa, normalment és un cadellet que està hipotèrmic, és a dir, que té fred, que està ple de puces, i pues dona-li aigua.
Clar.
Saps què te vull dir? Vull dir, l'endemà ja farem tot el que sigui, i a les 9 del matí sortim corrents a comprar menjar, però sobretot llet de vaca no, sisplau.
Molt bé. Així, Lídia, quin temps et recomanes per portar el cadell de gat a casa?
Jo, si pot ser, els 3-4 mesos.
Molt
si
bé.
Ho aguantem i coneguem el qui té la mare. A partir d'aquí, tenim un cadellet, si té 2 mesos, però portim d'això de, vale, Lídia, sí, hagués sigut l'ideal 3-4 mesos, però ara té 2 mesos, què faig? Vale. Aquest és un gatet que està en transició. Què vull dir amb això? És un gatet que ja explora món, ja no només vol llet, val? Però que el seu sistema digestiu encara no està preparat per la croqueta seca del pinso. Per tant, s'han de donar hi ha uns patès en el mercat, val? O si el vols fer barfero, s'ha de fer ja amb una mica de carn crua, però bueno, això és un procés que no es pot explicar en 10 minuts de programa. Val? Hi ha una sèrie de llaunetes al mercat que són una barreja de llet i proteïna, que és una textura com un paté, que això és ideal i els encanta. I recalco el mateix que dic amb un gat, vale, un gat d'adult et farà 4 o 5 quilos, no? Però el primer any el creixement és molt bèstia d'aquest gat. Per tant, necessita molt aport calòric en diverses vegades al dia, igual que un gos, normalment és 3 cops al dia. A un gatet, si li pots donar petites culleradetes, però pots 5-6 cops al dia, és l'ideal, perquè l'estómac és molt petit per a les necessitats calòriques que necessita, no? Doncs el que et deia, més o menys fins als 3 mesos, la barreja de llet de gat amb aquests patès. Més o menys als 3 mesos ja comença a presentar-li, és a dir, deixa-li en un platet, pinso de gat. Pinso de gat, res de pinso de gos, perquè el gat, a diferència del gos, necessita molta més proteïna i de molta millor qualitat. Val? Això ja ho hem parlat en algun programa, la primera causa de mort felina és la insuficiència renal. Comencen a sortir estudis que aquesta insuficiència renal, per què molts gats moren de insuficiència renal i els gossos no? Perquè no tenen l'aport nutricional adequat i aquest ronyó treballa forçat tota la vida fins al dia que ja comença a dir jo ja no puc treballar amb aquest nivell, no?
Clar.
Per tant, ha de ser molt acurat el nivell proteic de la dieta d'un gat. I en un cadell que està en creixement, igual que ho vaig dir amb un gos, el nivell calòric ha de ser força alt.
Mm-hmm. Nosaltres sempre recomanem doncs, la visita al veterinari perquè en cada etapa i en cada circumstància de la vida del nostre gat ens podrà recomanar què és el més convenient perquè estigui doncs, el més saludable possible i per la prevenció de problemes o dificultats. Però quan anem a comprar un pinso, per exemple, sovint, clar, per el que no hi entén o no és expert, és una dificultat perquè acabes fixant-te, per exemple, amb la fotografia tan maca que té la bossa de pinso, no? El màrqueting, no? I això potser no és el que realment sigui més convenient per l'animal, no?
Mira, jo sempre ho dic, amb tot el carinyo, cap a totes les marques de pinso, que el departament de màrqueting treballa molt bé. Val? Però no, o sigui, és el que tu dius, no? Davant del desconeixement, tu vas a la línia de menjar especialitzat de gat i dius 80 marques, 80 preus diferents cada marca, totes te diuen que són la millor. Ostres, sempre hi haurà alguna persona especialitzada en qualsevol botiga especialitzada que t'assessorarà. Però davant el dubte, què hem de fer? Jo sempre dic, no miris la foto de davant, gira. Gira el pinso i anem a mirar els ingredients. Els 3 primers ingredients d'un pinso de gat ha de ser proteïna d'origen animal. I recalco proteïna d'origen animal. El gat és un animal carnívor, necessita proteïna i necessita que aquest ronyó funcioni bé tota la vida. Val? Per tant, és això, tu no miris la fotomaca de davant, gira el pinso, composició dels ingredients, que els tres primers ingredients siguin proteïna. Fugiu dels pinsos que els primers ingredients et diu arròs, midó, blat de moro, fugiu, perquè estàs donant hidrat de, més del 50% d'hidrat de carboni al teu gat. I, insisteixo, és que s'ha de cuidar molt el ronyó del gat. Aquest, si dones aquest pinso, ja és un ronyó que està treballant forçat des de cadell.
Parlem de menjar, però també parlem de beure. Ha de beure molta aigua un gat al dia?
Sí, i t'hi has de fixar si el teu gat beu aigua o no, perquè el sentit de la set que tenim desenvolupat nosaltres o els gossos, els gats no el tenen tan desenvolupat, simplement perquè fa molts anys que és un animal domèstic, però no està tan domesticat. Val? Per tant, hi ha gats que, malgrat el seu cos està deshidratat, no tenen set. I és una de les preguntes que jo sempre faig quan visito un gat adult. Tu veus beure aigua al teu gat? I vull, si la gent que està escoltant el programa, vull que reflexioni. Val? Perquè si la resposta és no, torno a ser pesada, aquest ronyó potser està patint. Per tant, els gats, igual que els gossos o nosaltres, no? Podem, quan dic beure aigua d'aigua estancada, vol dir aigua potable, eh? Però clar, aigua que no té moviment, d'un got o d'un plat. Hi ha gats que no, que per instint és l'aigua estancada, perquè l'aigua d'un bol al final és aigua estancada, encara que l'hagis ficat fa 5 minuts de l'aixeta d'aigua potable, eh? No els hi surt. Per tant, avui, és que avui en dia està tot inventat. Hi ha les fonts de gats, que com que és aigua corrent, qualsevol gat, vamos, li xifla, beurà aigua d'aquí. Per tant, si reflexioneu i digueu, ostres, si no beu aigua, des d'allà heu de comprar una font.
Ostres, doncs quina bona solució, no? Molt bé. El nostre gat es fa adult. Què ha de menjar, Lídia?
Vale. A partir d'aquí, tornem-hi al final, eh? Proteïna de bona qualitat. Aquí sí que no s'ha de baixar la quantitat de proteïna, però sí que, a diferència del gos, els gats, un 90% s'esterilitzen, perquè no volem aquest comportament sexual. Bueno, òbviament, si tenim gates que surten al carrer, no volem que vinguin amb gestacions no desitjades, val? No volem que el nostre mascle, quan ja les femelles en gel surti, es baralli amb tots els mascles del poble i torni esgarrapat, fet que ha d'acabar d'urgències al veterinari perquè està mossegat i tot. Per tant, ho vaig dir amb els gossos i també ho dic amb els gats. En el moment que els esterilitzes, s'ha de reduir aquest aport calòric, un 20%. Perquè, si no, l'aire no engreixarà. Però sí que si segueix menjant la mateixa quantitat de pinso que abans d'esterilitzar, com que li sobrarà un 20% de calories, s'engreixarà. I és el típic pacient de que tu arribes la vacuna d'un any, que encara no està esterilitzat, i et pesa 4 quilos. L'esterilitzes, vas a vacunar-lo a la vacuna dels 2 anys i te'n pesa 5,5. I dius, ostres, s'ha engreixat 1,5 quilos. Home, no és tant. No és tant per mi, que potser em peso 60 i pico, però perquè algú de 4 que passi 5 i mig, si fem la regla de 3, clar, és molt bèstia.
I això estadísticament passa molt, no?
Manem?
Dic que estadísticament passa molt de que molts gats, quan estan esterilitzats, s'engreixen molt, no? Això és una...
Efectivament.
Hi ha molta casuística, no?
Passa, però perquè simplement no es fa cap canvi en l'alimentació.
Clar.
No, faig la broma aquesta, no, Lídia, és que li segueixo donant el mateix. Dic, clar, aquest és el problema. Si segueixes donant el mateix. Vull dir, jo sempre, quan esterilitzo algun gat, quan el torno, faig classe de nutrició, no? Que sóc pesada, ja ho sabeu, amb tema nutrició, però és que és molt... Sempre dic que és molt fàcil engreixar un gat i molt difícil aprimar-lo.
Clar. Lídia, en aquests casos és qüestió de reduir la quantitat o de canviar de pinso, per exemple?
Canviar un pinso menys calòric. Perquè el gat també et seguirà tenint la mateixa gana. I si tu li treus... Si el dia menjava 50 grams i de cop li passes de 35, pues tindrà gana.
Clar.
M'explico, pobret. Però és que està tot inventat, que dic jo. Hi ha molts pinsos, els lights, que ja veus. Pinso tal marca, no sé què, light. O para gato esterilizado. Uh-huh. Ja porten aquest... O sigui, li pots seguir ficant els 50 grams sense donar-li més aport calòric.
I el meu gat que se'n va de festa de nit, no sé si menjarà o no menjarà fora de casa.
Mira, jo he tingut clients i dic un gat meu, i ja insistem, mira, el meu gat que quan vaig tenir el meu fill va marxar uns dies ofès, que dic jo, tornen igual. Per tant, no sé si és que mengen a fora, que cacen, que hi ha una segona família que els alimenta, però he tingut tantes històries de Lídia que ha estat 2 setmanes desaparegut i ha tornat igual. Doncs alguna cosa ha menjat.
Clar. Clar, clar, clar.
Vull dir, no, els rats són supervivents.
Són supervivents, cert. Bé, arribem ja a la tercera edat dels gats.
La tercera edat...
Diuen que tenen 7, però no la tercera.
A la tercera edat. Sempre ho dic, els eterns oblidats, el ronyó, penseu, no? És el que dic, vull una analítica. Jo d'un gat de 8, a partir de 8 anys vull una analítica, vull saber com està aquest ronyó, vull saber si ja comença a estar inflamat, o que diguem, no? Si no... I s'ha de canviar el pinso, sí o sí. Hem d'anar a mimar aquest ronyó, hem d'anar a mimar aquest fetge, aquesta boca, també, que a vegades comencen a tenir problemes de dents. No és tan típic com en els gossos, però a vegades sí. En un gos li pot rentar les dents, no sempre, però en un gat és impossible. Ja sabem com acabaríem tots desgarrapats, no? Si li volguéssim rentar les dents. Però aquí sí que és important saber jo, o sigui, jo com a veterinària, és com està per dins aquest gat. Òbviament hi ha una exploració externa que me pot xivar alguna cosa, no? Però sí que vull una analítica per saber el menjar més adequat. Si ja té una mica el ronyó tocat, doncs anar a baixar una mica l'aport proteic. Si ja el fetge està una mica tocat, anar a baixar l'aport de greixos. Coses que ataquen, aquests òrgans, estic dient. Perquè avui en dia un gat et pot durar 20 anys. I la nutrició és molt important perquè aquest gat visqui 20 anys. Que poden passar patologies, poden sortir càncers. Malauradament això, l'alimentació també pot ajudar, però no cura, eh? Però que un gat molt ben portat, bueno, que en tinc diversos jo de pacients ja, que estan arribant als 20 anys, i és fantàstic.
I també molta compte amb els premis, no? Que a vegades ens passem donant-los masses premis, no?
Sí, clar, tenim molts gats avorrits avui en dia, no? Molta gent que s'agafa gats perquè treballa moltes hores, que no ho discuteixo, jo també tinc 2 ara de casa meva de gats, però clar, són gats que es passen moltes hores sols. Per tant, benestar felí, posar-los coses per jugar, joguines, que tinguin túnels, que tinguin caixes buides per poder jugar mentre estan sols. Però clar, què passa? Tendim a premiar-los quan arribem, no? Amb moltes xutxeries, mirem també els ingredients de les xutxeries, de les llaminadures, que moltes vegades són subproductes, que són, com dic jo, calories buides, val? Que no tenen un aport nutricional correcte, i tendim a donar-li masses. Recordem, tenen un estómac superpetit. Val? No... Que la seva alimentació sigui o la dieta cuinada o dieta crua, o el pinso. Que les llaminadores que sigui 2-3 al dia i com l'extra de l'extra.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
La veritat que ens ha passat el temps volant avui. No sé, Lídia, si queda alguna cosa per afegir, per tancar aquest tema de l'alimentació dels gats.
No, en principi tot dit.
Doncs únicament paraules d'agraïment una vegada més per la Lídia Linares i per tot l'equip de Casavet 24, que amb el telèfon de contacte, aviam si el diré bé, Lídia, 669 18 10 01, és així?
Efectivament.
Doncs això, doncs, amb tot el nostre agraïment, eternament agraïts per la teva presència en el programa i per tots els consells que ens has donat, de ben segur que els nostres gats menjaran millor a partir d'ara. Gràcies, Lídia, sort.
Gràcies a tu.
Fins aviat. Tornem d'aquí 7 dies, la propera setmana, com a Catalunya Andorra, amb les converses veterinàries, amb el suport del Col·legi Veterinaris i els amics del Centre Verd. Adéu-siau. You got me running, got me running.